Tot anirà bé, amb Toni Marín. Dos quarts i uns segons de cinc. Antonio, què bé tenir-te aquí, com sempre. Bona
ja estem
tarda.
Aquí. Bueno, bona tarda.
Bona tarda. A veure si ens oblidem una mica de, del que no podem oblidar-nos.
Sí, mateix.
Que bojos. Ho estàvem dient ara. Que bojos que està tothom. Estem
absolutament
tots.
Irracional i terrible. I no sé, és curiós, perquè a més portem una última època d'aquests últims anys l'absolutament obscurs en tots els sentits.
A mi saps que em sorprèn molt? Ho dèiem abans a la tertúlia, el llenguatge de la guerra. Saps? És a dir, com de sobte nosaltres, de manera automàtica, lògicament ens veiem obligats cada dia a parlar de les grans històries.
Clar.
I de sobte comencem a parlar de columnes de tancs.
Sí, 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 sí.
De despesa armamentística, d'enviament d'armes, de països posant-se d'acord ara per rearmar Europa. Sembla que era una conversa o que eren...
Una conversa impossible.
Impossible.
Però al mateix temps, per mi, el terrible de tot això és la capacitat d'acostumar-nos, no? Perquè és horrorosíssim,
sí, sí.
Però al final és una conversa que s'incorpora al dia mentre continuem amb la vostra vida i tot això, no? I és com...
Però això sí que la realitat propera ens dona moltes imatges. Jo ara ja fa un parell o tres de dies que tinc ganes, perquè em vaig posar entre cella i cella l'obligació de tant en tant de trucar a la Palma. Saps?
Sí.
Què ha passat amb la Palma? Què ha passat amb el volcà?
Clar, ja de sobte això...
O sigui, ens va horroritzar tot el que aquella gent li passava? Ens va horroritzar que la lava tirés endavant i s'emportés per davant no sé quantes cases, que la gent es quedessin... Ara ja ningú se'n recorda la Palma.
Clar,
i
clar.
Ells continuen igual, eh? Perquè continuen exactament igual.
Sí, és com necessitem una tragèdia nova, no? Diguem-ne, per entretenir-nos entre
és
cometes.
És veritat.
I això, com tu dius, que continua igual, però ja necessitem una altra... Perquè en el fons és aquesta idea de que tot al final ho convertim en una eina de consum, no?
Sí, sí.
En aquest sentit ja hem consumit això, necessitem una cosa nova. El que passa i el que està passant ara ja, la cosa ha sortit de mare, és una cosa increïble i que més dona la impressió que això de que va increixent i no tenim idea de com acabarà en la línia de l'horror absolut, no? Perquè, clar, fixa't que al final es posicionen en bàndols i, clar, jo no paro de rebre tuits de com es destrossa un tanc, no? I una part de la població aplaudint, bueno, un moment, perquè això és horrorós, hi havia aquí algun senyor aquí dintre, no? Home, està bé, però no podíem actuar com si fos així un partit de futbol, no? És terrible, però al final acabem actuant així i, bueno, en fi... Santa paciència.
És que no aprèn a l'ésser humà, eh?
L'ésser humà, bueno, això ja saps que els estudiants del programa saben que jo, per mi és un dels meus leitmotiv, l'ésser humà continua igual i no aprenem perquè som exactament iguals. Canvia la tecnologia, canvia les coses que ens rodegen, però els instints bàsics de l'home i les motivacions i la manera de veure el món continua igual. És a dir, continuem dividits en bàndols. Amb això que deies de la guerra, una altra cosa que a mi em sorprèn és la quantitat de mentida, no? O sigui, que surt de les boques d'uns, tothom sap que és mentida, però la gent es posiciona més enllà de la mentida en el bàndol. Està disposat a acceptar la mentida si és del nostre bàndol. És una cosa és feridora i que dona por, no? És a dir, però bueno, on estem i quina classe d'éssers humans som, no? És terrible.
Potser arribarem, si seguim així... Potser arribarem al moment que ja desapareguin les universitats. Estava pensant ara. Fixa't, el que és pura provocació, el que,
no.
Lògicament el que vaig a dir, però... Ara ja no cal anar a la universitat. Ara ja tots sabem de tot. És a dir, és que ho dic justament per això dels bàndols, que clar. Quan estaves dient això m'estava venint. Ja no és un bàndol de la guerra sigui la Ucraïna o sí. Tal, és Covid, és igual el que digui la ciència. No, estos són... Jo tinc una amiga, una senyora, advocada, que en sap molt d'altres coses, però una advocada heavy, que em va enviant de tant en tant. Allò, avui em deia, entrevista a este médico, perquè és un senyor antivacunes, m'entens?
No, però sí, justament avui parlarem d'això amb el tema de que veure que la intel·ligència, nosaltres la solem, d'una manera ingènua, equiparar doncs, a la bondat o al coneixement... No té per què ser així, no? I trobarem persones molt intel·ligents que poden dir grandíssimes bajanades, en el sentit, i això que deies de la provocació, jo la continuaria. No eren les meves paraules, no? Sinó Heidegger. Quan Heidegger ja era vell i estava retirat als últims anys de la vida, que era quan era més famós i la gent se li apropava, sempre li preguntaven què recomanaria a un jove que vol aprendre filosofia. Heidegger sempre deia el mateix. el primer, que no hi vagi a la universitat. I el segon, que no estudiï, com sempre, que llegeixi els clàssics. És a dir, que la provocació pot arribar inclús a un professor d'universitat com Heidegger.
Deixa'm dir-te de tota manera que setmana rere setmana, si alguna cosa ens ensenyes, és que l'evolució del pensament filosòfic hi ha una clara plasmació del nostre dia a dia. És a dir...
Clar.
Que el que ens porta Plató són escenes que poden ser perfectament equiparables a
sempre.
Coses que veiem avui, no?
Una de les grandeses per a mi la filosofia és que això, quan parla de les coses importants de la vida, en les quals no hem variat, sempre resulta actual. I això té el seu aspecte negatiu, que perquè si podem enganxar amb el tema d'avui. Avui parlarem de dones i filosofia. I clar, pensarem, els filòsofs, aquests grans genis absoluts, persones amb un cervell, per 10 del nostre... Quina idea van tindre amb això? I veurem que el seu posicionament és més aviat terrible.
Només una darrera cosa abans d'entrar en matèria. Jo crec que li acabo de trobar el nom a la teva secció. és un honor a l'horror que a mi em causava estudiar en un moment molt determinat la història del pensament filosòfic a Cou. Es podria dir lo que és.
Molt bé.
Què et sembla?
Sembla molt bé.
T'agrada més lo que és o lo que no és, no és?
Home, els dos tenen... Però deixem-ho el que és, que al final és el que tenim, és a l'ésser.
Ho sento, però ha de ser en castellà, això, però jo vaig estudiar en castellà, això ha de ser en castellà. Lo que és, val?
Està molt bé, sí. És una molt filosòfica, a més, perquè parlar de l'és, del ser i l'existència és el nus fonamental de la filosofia, no?
Escolta, em dones de filosofia, sí. Clar, imagino que ho has escollit jo, justament perquè aquesta setmana hem tingut el Dia Internacional de la Dona.
Efectivament.
Però si fos el Dia Internacional de la Dona Filòsofa, no podríem viatjar massa enrere, no?
Sí i no.
A veure.
Podríem viatjar enrere perquè, de fet, la primera filòsofa, de la que coneixem, és Tea, no? Que és una filòsofa que va ser la dona de Pitàgores. És a dir, que ens remuntem al segle VI abans de Crist. És
va,
a dir, sí que ha hagut. El problema és que ha hagut molt poques, això és evident. Al segle XVII, un tal Gilles Ménage va publicar un llibre que és Història de les filòsofes. I una de les coses que ens adonem és que cita moltes filòsofes que fins aquell moment no en sabíem res i que pràcticament només sabem el que va escriure aquest historiador, no? La idea és aquesta, que la va defensar Umberto Eco, que són paraules majors, de que la idea de que probablement al llarg de la història hi ha hagut dones filòsofes, però que per alguna raó se'ls ha silenciat i que i probablement algunes de les seves idees s'han apropiat homes, no? Clar, això és fer una miqueta de història-ficció, perquè, clar, en realitat no ho sabem.
No ho sabem.
No ho sabem. El que sí sabem són dues coses del que parlarem. Primer, de que, òbviament, les dones han tingut molts problemes, no per dedicar-se a la filosofia, sinó per arribar al coneixement, que és el primer pas per arribar a la filosofia, és cert. I hi ha també una altra cosa que... hem de tindre cura, del meu punt de vista, de no equivocar-nos, i és que ens agradi o no, tots els grans genis fins avui de la filosofia han sigut homes. És a dir, tenim, Sócrates, Plató, Aristòteles, Descartes, han sigut homes. I això és així i és un fet. No podem discutir sobre això. Hi ha raons perquè això ha sigut així, però no... Avui dia, entre totes les barbàries en què ens movem, tenim la qüestió del presentisme, no? I és aquesta idea de voler arreglar del present al passat. I no, mi vostè, aquests senyors van crear, perquè l'important no és si eren homes o dones, no és si eren occidentals o si eren blancs, el problema és que els seus textos són els que han creat el pensament.
Yeah.
I els hem d'estudiar en qualsevol cas. Una altra cosa és que, com deia, és perfectament comprensible que la història de la filosofia fins ara hagi hagut poques dones, però primer per una qüestió essencialment social. Aleshores, durant segles han tingut problemes, no ja per accedir al coneixement, que és una part fonamental, sinó simplement partint d'una vida individual, visible a les societats, amb la qual la qüestió era massa, massa difícil. I, a part, és això que et deia, no? Aquesta, quan un enfoca des de la perspectiva de gènere o femenina la història de filosofia, el que et dones compte és que, clar, els filòsofs són gent extremadament intel·ligent. L'altre dia explicàvem aquí al programa l'anècdota del nen Heidegger, que per entretindre's llegia la crítica a la raó pura. Bueno,
l'aventura suau.
Una suau. Saps si llegia un còmic del Jabato o això. Bueno,
exacte.
Clar, però aquests grans personatges, però això no vol dir que siguin... Perquè al final els filòsofs són part de la societat en la que viuen. És una expressió que també sempre utilitzo. Els filòsofs no cauen dels arbres. Llavors són gent molt intel·ligent, que estudien el món, però que no es poden apartar del món i viuen en el seu temps. Per això jo pensava que estaria bé, aprofitant aquest dia de la dona del dimarts, veure una reflexió de les barbaritats que han dit. I per això és paradògic, inclús interessant, no? Perquè són homes als que només podem admirar, des d'un punt de vista intel·lectual, perquè mai temps dius, home, clar, fixa't que comencem, portava aquí a Immanuel Kant. Portava aquí unes frases que Immanuel Kant va dir en una classe de filosofia, a la universitat, allà a Königsberg, i va dir, las mujeres son siempre niños grandes, es decir, no se fijan nunca en objetivo, sino que se dejan caer ahora aquí, ahora allá, pero no contemplan objetivos importantes. Esto último es tarea del hombre.
¡Qué fort!
I es va quedar tan tranquil.
Això Kant,
que... Però clar, pensem que Kant és el filòsof de la il·lustració per excel·lència, l'home que diu que atreveix-te a pensar, no? En aquest sentit, l'home que diu, home, hem de recuperar la raó. Ostres, això és clar. I diu això, recordem també que Kant va romandre tota la vida solter i va també dir aquella frase misògina de que quan tenia necessitat d'una dona no podia mantindre-la, i ara que la puc ja mantenir, no tinc cap necessitat de dar ni cap dona. I també ho va escriure, no?
Una de les coses que estem aprenent també és que ser filòsof no garanteix res.
Eh? No, per això t'ho dic, és una qüestió important. Però, clar, perquè hem parlat, per exemple, l'altre dia...
Entre els agressius de l'altre dia, els...
La guerra.
Els de la guerra.
Heidegger, que va ser un nazi,
etc. El senyor Kant. Amb aquesta misogínia evident...
Clar, però és que veurem... Ara porto casos extremadament, però cada persona que et digui, clar, que són déu des d'un punt de vista filosòfic. Aristòtil. La filosofia va néixer amb Sòcrates, Plató, però sí, l'home que va portar la racionalitat, tal com entenem la filosofia, avui dia és Aristòtil. Aristòtil sempre deia que donava gràcies a Déu per tres coses. La primera, per ser un ésser humà i no una bèstia. Dius, bueno. La segona, per ser un home i no una dona. I la tercera, per ser grec i no un bàrbar. És a dir, entre les tres coses que donava gràcies, Aristòteles, que no era una dona. És a dir, clar, ja ens col·loca, probablement...
Clar, també hem d'entendre que el marc en el que vivien aquells senyors feia que aquests pensaments es duessin a terme. Clar, nosaltres ara els jutgem des de la perspectiva actual.
Clar, però no podem fer presentisme, perquè clar,
nosaltres... No estem justificant res, ni de bon tros, sinó que probablement aquella frase que ara a nosaltres, tal, en aquell moment era la cosa més normal del món, no?
I que tothom l'entenia perfectament, perquè després, en tot el temps, parlarem del paper de la dona a Grècia, que explicarà una miqueta les coses. Hem tingut la idea de que a Grècia les dones tenien més llibertat per el tema d'Hipàtia, la pel·lícula, etc. No és així ni molt menys. Però continuàgim per tot a Hegel. Hegel diu, les mujeres no estan hechas para las ciencias más elevadas. Uh-huh. I August Comte, que és l'abanderat del positivisme, és a dir, de la ciència, de posar la ciència per damunt de tot, diu que la debilitat intrínseca del raciocini de la dona és un fet i que, bueno, pobretes, no poden fer res, no? I fixa't que he portat a Comte, perquè una altra idea que tendim a tindre és que aquesta posició, diguem-ne, masclista, etc., és com de reaccionaris, d'ultraconservadors i antiprogressistes, no? I no té res a veure amb la posició, diguem-ne, més o menys política. Teníem, per exemple, aquí, porto un socialista revolucionari, Proudhon, o sigui, un senyor de barricada, que va escriure que l'impuls sexual femení era el més baix i repugnant que existeix a la natura. I estem parlant ja del segle XIX i d'un activista obrer i d'ultraesquerra. És a dir, que això va per tots els bàndols i no... Perquè és que deia aquesta idea que també això és una idea reaccionària. No. És una idea que s'ha imposat a tothom. De fet, Rousseau...
És que estic pensant en l'ablació del clítoris.
Clar.
Que és una pràctica que encara es fa a dia d'avui.
Sí, sí, i tant.
A dia d'avui.
Sí, ja,
Fica, i que, etcètera. D'alguna manera, veu exactament del mateix punt de partida d'aquesta afirmació, no?
Hem de pensar que això és una realitat que ha dominat el món...
Encara ara.
Sí, encara ara. És una cosa que continua. De fet, la raó d'aquestes es podríem remuntar. Ens aniríem a una altra qüestió. Marvin Harris, que és un antropòleg cultural marxista, etc., que va estudiar aquest tema, va dir que estava convençut que era una qüestió del pes. Del pes. És a dir, ell diu, quan comencen les tribus, si te'n recordes en el programa de l'altre dia, dèiem, la guerra ha existit des de sempre. Sempre, des que tenim escrits, hem vist que els homes s'han barallat. Uh-huh. I Marvin Harris diu, diguem-ne que aquesta sensació de que les dones valen menys i que els homes són els únics importants té que veure amb, directament al seu pes. Perquè, clar, quan comença l'espècie, els homes i les dones tampoc són exactament conscients de que són homes i dones, etc. El que passa que, des de que existeixen els humans, es barallen. El clan es baralla amb el clan, amb l'altre clan. I, clar, amb una baralla de fa 20.000 anys, amb la qual és pràcticament amb pedres o amb les mans, quan es barallen dues persones sense armes, el més important és el pes. És a dir, si jo em barallo amb un senyor que me deix 5 centímetres o 10 més que jo i pesa 20 o 30 quilos més, probablement em matarà a mi. Llavors, clar, en el clan, els homes es converteixen en els més valuosos perquè són els que més pesen. I per sobreviure, diguem-ne, el clan necessita això. Això ho deia Marvin Harris, però això es va imposar i miris on miris fins fa res, perquè parlarem, posaré alguns exemples increïbles, no? Perquè, clar, portàvem, que et deia, el creador, el pensador que influeix a la Revolució Francesa, crea la Revolució Francesa d'un punt de vista intel·lectual. Per tant, el pare de la democràcia, per dir-ho de manera tal com l'entenem, que és Rousseau.
Sí, sí.
Rousseau té un llibre sobre educació, sobre pedagogia, que és l'Emilio, l'educació, que és un llibre, si tu el llegeixes, bastant progressista, sobre com s'educa els nens, no se'ls ha de castigar, etc. Tot va bé fins que parla no de les nens, sinó de les nenes, no? I, clar, acaba dient: l'educació de les mujeres debe estar en relació con la de los hombres. Agradecerles, serles útiles, hacerse amar y honrar por ellos, educarlos cuando niños, cuidarlos cuando mayores, aconsejarlos, consolarles, hacerles grata y suave la vida son las obligaciones de las mujeres en todos los tiempos. Y esto es lo que desde su niñez se les debe enseñar. Fin. La historia de una absolutamente progresista que acaba dient: a las niñas no les gusta aprender a leer y escribir, y sin embargo siempre están dispuestas para aprender a coser. Cita que és l'home que defensa la igualtat, que la propietat, que l'home és innocent per natura. És a dir, ostres, tu llegeixes a Rousseau i dius: home, és un bon home, no està defensant la humanitat. Però
arribes aquí
clar. I dius: no. I per com deia aquesta idea del progressisme, recordem que la Unió Soviètica, les idees feministes i els moviments feministes van estar prohibits. És a dir, que això transcendeix sempre als bandos, el progressisme. Si hem de parlar del progressisme, podem tornar a pensadors reaccionaris o conservadors. Un, per exemple, que a mi m'embulleix, que és Schopenhauer. Sí. Schopenhauer, que és un personatge d'una intel·ligència brutal. És veritat que era una mala persona. D'acord? Però Schopenhauer diu: les dones es queden nenes tota la vida. Només resulten atractives fins als 28 anys i mai posseixen intel·ligència. I les acaba definint com...
Sembla un cau, sembla una broma.
No, clar.
Sembla una broma, això.
Però és que espera Schopenhauer, que és un senyor que jo admiro, llegeixo els seus llibres, eh? Definís a las donas de la siguiente manera: las mujeres son animales de pelo largo e ideas cortas. Fin de la cita.
He sentit un crit que ha arribat des del control.
Sí, però que consti que jo sóc innocent.
No, no estem d'acord, és allò.
Clar,
ni la direcció ni els col·laboradors del programa estem d'acord en el que està dient aquest col·laborador del programa, que tampoc està d'acord amb el que està dient.
Que només llegeixo el que va dir un monstre del pensament com Schopenhauer. Però arribem al segle XX.
Sí.
Estem al segle XX, ja la cosa sembla que millora. Husserl, el gran Husserl, el creador de la fenomenologia, té dos grans deixebles: Edith Stein i Heidegger. Quan ell es fa gran, té que escollir quin dels dos es quedarà amb la seva càtedra. Husserl no té cap dubte. Decideix que Heidegger es quedi amb la càtedra i Edith Stein sigui la seva secretària. Perquè, com a ciutadana, no pot aspirar a la càtedra.
Que fort.
Però ja estem parlant, fixa't, del segle XX. Ortega y Gasset. Sí, un autor... del segle XX, però posterior inclús a la Segona Guerra Mundial. És a dir, fins aquí. Escriu: ¿qué razón hay para que un hombre inteligente se enamore de una mujer inteligente? I té un text aquí que diu que... home, diu, si es tratés de fundar una indústria, un partit polític, una escola científica, encara ho entendria, diu, però... El menester amoroso, escribe, no tiene nada que ver con eso.
Qué fort, eh?
És a dir, clar, això
pot... Si li faltava dir: per enamorar-se lo que necesitamos es que cocine bien, que cosa...
Em cuidi i que no parli massa.
És fort, eh?
Fin de la qüestió. Clar, com dèiem, tenim filòsofes dones... portava un exemple, per exemple, una francesa, Marie-Le Jars de Gournay, que és del segle XVI. Aquesta va ser gran amiga de Montaigne, del pensador escèptic Montaigne. De fet, Montaigne deia que era la seva... filla espiritual o deixeble, etc.
Sí.
I, I és una dona que parla de... Això escriu, té un llibre sobre la igualtat d'homes i mujeres, no? I diu, bueno, al final, el que passa és que les dones no accedeixen a la filosofia, etc. Relaciona la moral amb el coneixement des d'un punt de vista d'intel·lectualisme moral, jo no estic massa d'acord, però bueno, és una dona que fa pensament, d'acord? Què porto aquí? El 1972, un historiador francès, membre de la Real Acadèmia Francesa, va escriure sobre aquesta dona, 1972, porto perquè vaig llegir i vaig pensar, ostres, mira, escriu, malauradament, Mademoiselle de Gournay és lletja. I és pobra. Una vella soltera que s'ha tornat una mica rància i que vegeta en unes golfes entremig dels seus gats i els seus llibres de bruixeria. És a dir, en 1972, un historiador encara la defineix com lletja, soltera, que té gats i pobra.
Però si fem avui, això. Però, clar. Sí, aquesta, el dia 8, exactament, vam estar, va venir el programa Leire Pagin. Aha. Saps? Ella,
sí,
que va ser la diputada més jove al Congrés, que va ser secretària d'Estat de Cooperació Internacional, en el moment en el que aquesta secretaria ha tingut el pressupost més alt de la història destinat a això, la cooperació internacional, que va ser ministra de Sanitat, va ser, si recordes, sí, la que sí, va tirar endavant el tema de... L'escarni públic era per si estava corda, per si tenia les tetes, no sé què.
Sí, sí, clar, clar.
Perquè si era més... Entens? Això estem parlant de fa, què? 10 anys? 12?
Sí, clar, res.
Perquè no ens hauria de sorprendre, doncs, que això passés...
Clar, no, en cap cas. A mi no em sorprèn perquè he dit socialment, el que passa que sí que et sorprèn perquè no parlem de qualsevol. No sé, m'explico.
Ah, és veritat, això.
Clar, sí, clar, sí. Pensem, parlem de persones que, ostres...
Sí, que haurien d'estar per sobre d'això.
Clar, perquè són coses molt avançades que han creat el cànon occidental. Però, saps, sí, el que tu no pots més que admirar i llegir amb devoció, perquè des de jo com a filòsof són la història de la meva vida, no? És a dir, aquests personatges que s'han anat aprenent, però descobreixes que aquesta part al final sempre és igual i és repetitiva i es manté, no? Està com aquí darrere contínuament present, no? És una qüestió sorprenent. I a part, fixa't, una altra qüestió que també volia comentar és que una altra idea que nosaltres tenim és una idea molt occidental. La idea de que aquesta situació és lineal. Nosaltres, com tenim aquesta idea del progrés ficada al cap, tenim la idea de que al principi les dones estaven molt malament i que a poc han anat millorant, o no, però sempre pensem en termes lineals de que ara millor que fa un segle i fa un segle millor que fa 10 segles. No és exactament així, no? Per exemple, portava aquí un exemple d'un personatge que algun dia tenim que parlar d'aquest programa perquè és un dels meus preferits, que és Pedro Abelardo. Uh-huh. Pedro Abelardo va viure al segle XII, és a dir, en plena edat mitjana.
Segle
en el segle XII, en plena edat mitjana, d'acord? Un servei absolutament privilegiat, amb una vida molt dura, etc. Per buscada per ell. És sabut que Pedro Abelardo s'enamora d'Eloïsa, no? Abelardo i Eloïsa, la història d'amor aquesta que va acabar malament, d'acord? Un dia parlarem d'ella. Uh-huh. Però, clar, fixa't que Pedro Abelardo s'enamora d'Eloïsa, que és una de les seves alumnes a la Universitat de París del segle XII. És a dir, probablement al segle XII no havia moltes alumnes a la Universitat de París, però alguna hi havia perquè estava Eloïsa allà escoltant a Pedro Abelardo. Bé, si continuem cap a dalt, veiem que la situació de la dona probablement en molts sentits era millor a l'edat mitjana que després en qüestions... Això també passa amb els fills il·legítims. A l'arribar al barroc, les qüestions sexuals, per alguna raó, s'endureixen molt. I tirem cap enrere. En lloc de... la història de la dona va donant salts, i mentre a l'edat mitjana no és que fos ideal, però probablement és millor que el barroc i els segles posteriors. Hem parlat, per exemple, fixa't que hem citat a Rousseau o a Kant, que són filòsofs il·lustrats, no? Posteriors al barroc. El barroc es dona un pas enrere. I mentre que al segle XII, a la Universitat de París, una dona com Eloïsa, pot anar a classe. I trobarem, per exemple, si no recordo malament, a Itàlia, no recordo la ciutat, trobem alguna professora a l'edat mitjana de filosofia. Uh-huh. A Espanya, en el segle XIX, la dècada dels 40, la pensadora Concepción Arenal es té que vestir i disfressar d'home per poder anar a la universitat.
Sí, sí.
És a dir, veiem que no és lineal, perquè el que era possible al segle XII, de sobte, a mitjans del segle XIX, ja no és tan possible. No? És a dir, que dona cap a baix i cap a dalt. No? I Concepción Arenal també defensa aquesta idea de que, clar, les dones tenen que accedir a l'educació, perquè diu, el pas fonamental per acabar amb això, l'accés a l'educació de la dona, perquè mentre la dona no tinguem accés a l'educació, mentre no tinguem accés a la universitat, la igualtat és inevitable, és impossible, perquè sempre hi ha una diferència intel·lectual. Llavors, i fixa't que ella escriu: observemos lo que saben y lo que hacen un farmacéutico, un abogado, un médico, un notario, un catedrático, un sacerdote, un empleado. Vulgares de talla común. Observemos bien y sin preocupación, en conciencia, y digamos si no puede una mujer aprender lo que ellos saben y hacer lo que ellos hacen. És a dir, hi ha aquesta reivindicació del paper de la dona, que si la deixen, el que diu Concepción Arenales, si es deixen accedir a l'educació i a la cultura, podem fer exactament el mateix que un home, en aquest sentit, no? El qual és evident, però fixa't que encara estem amb el segle XIX aspirant a això i tenint-se que vestir d'home per poder accedir a la universitat, perquè si no, no hagués pogut accedir mai a la universitat, no? Donem un pas enrere i baixem a Grècia, que és la creadora de la filosofia, no? Perquè a Grècia també es creia una idea que s'ha imposat a tota l'edat mitjana, no de la mitjana, a tota l'època occidental, que és la idea, fixa't que si a priori, si ens fixem, pensem, home, Grècia la dona tenia certa llibertat, apareix contínuament en tota la mitologia, hi ha un munt de personatges, però si tu els treus, la dona sempre té una visió molt negativa a Grècia. Pensem, per exemple, a la filosofia, Xantipa. Xantipa és la dona de Sòcrates, no? Uh-huh. Sòcrates és el gran pensador, el bon home. Xantipa és la dona que li persegueix, que inclús li arriba a pegar, és com l'alter ego dolent de Sòcrates, no? En aquest sentit. I es fa una miqueta broma sobre Xantipa. La idea original de Grècia, que es trasllada a altres pobles, és la idea que el problema que té la dona és que és incapaç d'arribar al logos. És un ésser essencialment sensorial, diguem-ne sensual, dispersa i que no pot accedir al logos. I per això les coses dolentes, en certa manera, venen portades per les dones. I posem algun exemple. Pensa, per exemple, en Zeus i la seva dona Hera. Era que la seva dona i la seva germana fan de tot, no? Perquè són terribles, etc. Però fixem-nos contínuament com Zeus enganya a Hera amb totes les dones i què pot. Hera mai en realitat s'enfada amb Zeus, perquè s'assumeix que ell pot enganyar-la. S'enfada amb les dones amb les que li enganya Zeus i amb els fills que té. És a dir, perquè, diguem-ne, entre la mitologia s'accepta que, bueno, que el pobre Zeus fa el que toca.
Clar, pobret, ell. Clar. És el mito del tirant de mas dos tetes, eh? Vull
dir,
que això aplicat a...
És això.
Vés a saber qui, déu-n'hi-do, però...
Però fixa't, la mateixa mitologia, quan es parla de per què existeix el mal al món, es diu Zeus, un dia decideix que els homes s'han portat malament, ara no ho explicarem, però no tenim temps, i busca algú que porti una capsa amb tots els mals del món. I amb qui es collés? Òbviament a una dona. Es collés a Pandora.
És veritat?
Es collés a Pandora. Que és neix de la llavor de la mentida. O sigui, ja es va arruinir una miqueta. I clar, i fixa't a més aquesta idea de que la dona no pot accedir al logos, perquè per què obre la capsa a Pandora? El que li diu Zeus és: aquesta capsa no la pots obrir mai. I Pandora diu, sí, clar, no l'obriré mai. Però la curiositat, aquesta idea de deixar-se portar per l'instint en lloc de pel logos, que és la idea grega, de que el logos és el millor, i és una qüestió dels homes. I les dones, quan volen arribar al logos, ho espallen tot. Pandora no és que sigui mala per voluntat, sinó que, com no arriba al logos, no es pot aguantar i obre la capsa. I quan obre la capsa, clar, surten tots els mals del món, no?
Adán i Eva.
Adán, òbviament.
És el mateix?
Per això t'ho dic, és aquesta idea continuada al món de que les dones són sensibles, però no arriben al logos, a la raó, i es mouen probablement per sentiments.
Per primera vegada et puc demanar una secció, que pot ser el dia que tu vulguis?
I tant, sisplau.
Pensava que quan anava a parlar de filosofia i dones, anava a parlar de la filosofia des del punt de vista del pensament femení.
Bueno,
i el que avui hem fet és analitzar com les dones són vistes pels filòsofs.
Clar.
O les dones dels filòsofs. Seria interessant conèixer el pensament filosòfic de les dones.
I tant, qualsevol dia. Bueno, farem alguns capítols.
El dia que tu vulguis.
Sí, clar que sí.
Un disco dedicado. Jo això sí que t'ho demano. M'agradaria molt, perquè a més m'interessa molt. I ara ja estem... Ara sí que estem fora de temps.
Sí.
El temps ha passat volant, com sempre. Com sempre. Però saber si és diferent el pensament d'homes i dones quan el introduïm en el món de la filosofia.
des d'un punt de vista acadèmic veurem que no. És interessant perquè és evident que sí que hi ha qüestions que els interessen més que els homes, però veurem que acadèmicament no.
Ui, em sembla interessant.
Però serà interessant i pararem algun dia.
Bueno, tens 20 segons per si vols dir alguna cosa abans no em matis perquè t'he destrossat el guió avui.
Cap problema. Amb això que dèiem de les dones i el mal a Grècia, faltava un altre exemple, la guerra de Troia.
Ja,
Els homes es barallen per Helena, que una vegada més actua sentimentalment i no amb raó.
Ser pensador no és ni bon ni dolent, és l'ús que se'n faci d'aquest pensament.
I tant.
Com l'energia nuclear, vaja.
Efectivament, exactament igual.
Senyor Fornés, un plaer.
Igualment.
Moltíssimes gràcies. Són les 5 de la tarda, fem una pausa i després preparem vermuts a casa, que plourà, i ens deixem endur per la música per acabar la setmana. Tornem de seguida. Fins ara.
Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5, us informa Pau Massip. La Xina ha ordenat el confinament de 9 milions de persones pel pitjor brot de Covid que hi ha al país des de l'esclat de la pandèmia ara fa 2 anys. El brot s'ha detectat al nord-est del país, a la ciutat de Changchun. També han ordenat el tancament temporal de les escoles de Xangai i la construcció de nous hospitals a la costa. L'objectiu del govern xinès és combatre un brot que ja ha superat els 1.000 contagis diaris, xifres que no s'havien registrat al país des de la primera onada a la ciutat de Wuhan, quan va esclatar la pandèmia. Les autoritats també han autoritzat l'aplicació de proves ràpides d'antígens, una mesura sense precedents a la Xina per aturar el brot tan ràpid com sigui possible. Els 9 milions d'habitants d'aquesta ciutat hauran d'estar confinats a casa seva i no en podran sortir fins que els hagin fet 3 rondes de testos i tots 3 surtin negatius. I aquí a casa nostra, la diputada d'en Comú Podem, Susana Segòvia, acusa el Partit Popular